A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Hi ha safrejos que no han de sortir d'aquí, com ara que el nou kèfir d'Activia, a més de tenir probiòtics, és un esmorzar. Deliciós!
El nou kèfir d'Activia patrocina Que no surti d'aquí.
Perdoneu, perquè hem anat ben bé per mal forat. Just
t'ha anat per l'altra banda. Ànims, Roger.
M'estic recuperant, eh? Bé, passen 6 minuts de les 12. Juliana Canet, bon dia.
Bon dia, Roger.
Aigua.
Marta Montaner, bon dia.
No hi ha pressa.
Bon dia.
Oh.
I dia...
estrany.
Molt inesperat.
Exclusiva!
És ben bé l'adjectiu que ha estat inesperat, eh? Perquè això no...
Última
estava...
hora!
No cridis tant.
M'ho arriben a dir avui, quan la Nina s'ha llevat a les 6:30. Que ens passaria... Bona hora, serà per tu. Que ens passaria el que ens ha passat.
No donaries crèdit,
eh? Fa uns minuts.
Que si has dit, va, calla.
Hauria dit, bé, em val més dormir una estona més.
Tampoc és la primera vegada que hi ha una aproximació d'aquesta mena.
A veure, anem a pams. Fa una estona, al matí de Catalunya Ràdio, en Ricard i l'Alberto m'han sortit al carrer. És una cosa que fan habitualment, i conversen, i caminen pels voltants de la ràdio. I han passat per davant d'un bar, que és el bar de la Farga, que és un lloc habitual on anem els de la ràdio.
I quan... dir que hi anem cada dia 77 vegades.
Bueno,
aquest
sí.
Bar es sosté gràcies als 7 cafès que jo em demano. Ja.
Molta gent poderosa hi ha en aquest bar, eh? Moltes vegades.
Sí.
Tothom cobra molts diners allà.
I bé, i s'han trobat Gerard Piqué fent un cafè i han decidit entrar-li.
Hola, què tal? Bon dia, Gerard, com estàs?
És una denúncia, eh? Això és una denúncia.
Sí. Volíem saber que...
Fotent un cafè i que et vinguin aquí a atracar d'aquesta manera.
Estan llegint El Mundo Deportivo?
Bueno, estava aquí, sí. Estàvem llegint aquí... Estàvem parlant.
Un cafè sol, veig, que fas?
Un cafè sol per despertar-nos, sí.
És en directe, això?
És en directe. Sí. Saps quina és la conseqüència, això, Gerard, que mai més seuràs a la vidriera?
No, és que t'has posat a la finestra.
És acollonant perquè aquí vinc sempre, i cada vegada veig més gent de Catalunya Ràdio que ve aquí, i és aquí gent que té altres programes, i vindré poc més, eh? No crec que vingui molt més, eh?
En Gerard, l'acabeu de sentir, diu que hi ha gent de Catalunya Ràdio i gent d'altres programes.
És que has de pensar que ell s'ha plantat allà a les 9 del matí i ja m'ha vist a mi d'entrada. Ens hem mirat fixament... i hem desviat la mirada.
Però, Juliana, per què hi ha destapes? Que és que... Bé.
No, jo dic... A les 9 del matí ja m'ha trobat a mi.
Aquesta gent érem nosaltres, evidentment, els que ja estàvem a dins feia estona. I en Gerard hi era abans que nosaltres. I ens ha vist entrar un per un, perquè hem arribat a hores diferents, i anava veient com entràvem a dins.
Primer la Juliana, després en Roger... A mi no m'ha mirat, ja t'ho dic.
No, oh, que mentidera
jo
és.
Jo sí que he creuat
tu
una mica la mirada.
T'ho prometo, mentidera és.
Mira, al principi no m'ha mirat.
Després... La Marta i jo...
Un moment. Estàvem fent el cafè nosaltres a dins. Sabíem que en Piqué estava a una altra taula, a un menjador diferent, i nosaltres estàvem fent una reunió.
Coses nostres, no pregunteu.
Que de sobte veiem Gerard Piqué que comença a apropar-se cap a la nostra taula.
En un primer moment hem pensat anirà al lavabo.
Al lavabo, que el teníem al costat.
T'aneu
però...
pensat?
Sí,
Juliana.
Home.
Clar, jo estava d'esquenes.
A mi m'ha passat la vida
lentíssim.
Per davant.
Lentíssim. Se m'ha fet lentíssim aquest moment. Etern, en el bon sentit. I de cop i volta he vist que la seva mirada no anava cap al lavabo. Anava ben dirigida als nostres ulls. Aquest noi venia a xerrar una estona amb nosaltres.
Ens ha vingut a saludar i se m'ha oblidat pràcticament tota la conversa perquè no sé com ens ha entrat. Què ha dit? Què a vosaltres?
Ha dit, volia venir-vos a saludar. I jo li he dit, què passa, que ets oient del programa?
I ens ha dit que a l'Instagram li surtin per Reels, que són aquests vídeos que anem penjant.
Llavors hem comentat una mica també la seva aparició al matí de Catalunya Ràdio, perquè jo ja havia vist, jo estic pendent, estàvem pendents. Sempre tenim la ràdio posada.
Llavors hem estat fent una mica de... Tampoc no és hi-hi-ha-ha, però ell era una mica amb aquest to de... Ai, vosaltres, què? Què hem de fer, no?
Però preguntat,
amb aquest programa...
Juliana, li has preguntat... Et caiem malament,
no? Jo, no? Perdona'm, Roger.
El
que li he preguntat jo, que per cert tenia... No sé com m'ha entès, perquè jo tenia les dues mans a la boca com si fos el crit de Munch. Jo li he preguntat... Però ens odies?
Has ben bé dit això.
És una pregunta, vaja, per treure'n el titular,
no,
eh?
Molt directe per saber com...
Per saber exacte.
Com sempre has estat aquí,
no, perdona'm, de quin veu calça, també.
Totalment.
I ens ha dit que no.
No.
Que no ens odia. si ell aquestes coses al final les entén.
Sí, ell és juganer.
I ell està per sobre de tot això, que és el que sempre comentem del Gerard, que és el que a mi m'agrada, aquesta actitud tan de xulo, tan de sobrat, de dir, estic tan pela, per sobre que us vinc a saludar, m'és igual. Rellisca.
Però no ha vingut amb una actitud xulesca, a saludar-nos, o sigui, jo l'he vist.
Sí?
I tu, Juliana, de fet, li has preguntat, què, ja quedarem, no?
Sí, ja li dic, ja superem, no?
I ella ha dit, crec que no.
No crec.
No crec, no crec.
No crec, no crec. Molt maco, ell. Jo estic super encapritxada i, de fet, a mi em fa patir. Marta Montaner i jo, és ben sabut, tenim gustos molt diversos en homes.
Molt.
Sempre hem...
Ai, Déu meu.
Sempre hem estat protegides perquè...
Que en Piqué no ens trenqui el programa.
A mi m'agraden un tipus de nois que la Marta la disgusten.
Però hem trobat...
Hem trobat un punt en comú i és el Gerard Piqué.
Us veig una mirada similar.
I ens hem discutit per ell.
No em sento orgullosa del que ha passat després.
I a sobre el Roger com a amic...
No, no diguis això. Això no
es posiciona.
Això no ho pots
dir. No, diguéssim que no et posiciones. Ens dones, ens menges el cap a les dues.
Sí,
a mi m'ha sorprès la connexió Gerard Piqué-Marta. Ja està. Jo li he traslladat a la Marta...
Que hi ha hagut molt contacte visual, però és perquè és una persona que mira els ulls. Sí, molt a favor d'aquest tipus de gent.
Marta, i que 100% li has agradat. Ja sabem que tu agrades molt a un tipus de gent. I a sobre jo vull, que vaig fatal, no puc... No, no estic ni jugant a aquesta lliga, Marta, cap intenció, tot per tu.
Nois. Jo era molt crítica amb en Piqué i deixaré de ser, ho sento molt.
Home, clar,
ja està, ja està. Fins aquí.
Fins aquí.
Ha marxat amb una frase que ens la apuntem. Vigileu què expliqueu.
Home, hem fet safareig, eh?
Hem fet safareig.
Sí, un punt.
Hem fet safareig del tema de l'any.
Flor de sacura, flor de sacura, ser una popta.
Mira, avui fa 2 anys que es va publicar el tercer disc de la Rosalía, que és el Motomami, i aquesta cançó... Jo,
que bonica.
Tu no has sentit el disc?
No l'havia ni
sentit. Al final, no vaig de les últimes, aquí. Sí.
És molt bonica.
Preciosa.
2 anys, eh?
3.
3 anys, perdona.
Sí que és veritat que he apuntat que em feia 2.
Sí, està,
és error meu, disculpa.
Que va ser el 22, no?
Va ser el 22. Per molts anys a Motomami, des d'aquí felicitem a l'àlbum i a la Rosalía. És aquest àlbum que ens va canviar la vida, va canviar la indústria musical i va canviar la carrera de la Rosalía.
I la seva vida també.
Totalment, efectivament.
Va acabar amb tot.
De fet, ella s'acomiadava de la gira de Motomami amb la notícia que ho havien deixat amb en Raúl Alejandro, que havia estat la seva parella durant tota l'era Motomami. Us comunico, però, que aquest no és un aniversari qualsevol. Perquè resulta que aquest aniversari podria venir amb sorpreses.
Deixes tant espai últimament entre les frases que està a punt de venir Piqué una altra vegada per aquí, saludar-nos.
He sentit tota la cançó, jo.
Nens, concentreu-vos.
Sí.
Potser necessitareu paper de plata. A mi em fa por que se m'assenyali i se'm digui que estic en demència. Espero que no. Jo recordo, perquè ho tingueu present, que l'última hipòtesi sonada que vaig posar sobre la taula relacionada amb la Rosalía i la música... no la de Montserrat, una altra, es va acabar complint. Quan vam pronosticar aquí, des del programa, que Omega, que és l'última cançó que ha publicat la Rosalía, abans que se sapigués, aquí ja vam dir com es diria la cançó, tal, ja vam pronosticar. Tot gràcies a les petites pistes i senyals que ens havia anat deixant la Rosalía a les xarxes. Això ho heu de recordar abans de que us expliqui jo la meva sonada teoria. Per què? Doncs perquè sabem que la Rosalía és una gran aficionada a aquesta mena de simbolismes. Per ella tot té un significat i a ella li agrada deixar-nos ous de Pasqua a tot arreu. Res és perquè sí a Can Rosalía. Per tant, només ens cal una mica de paper de plata i concentració per copsar cada detall que us estic a punt de plantejar. Com dèiem al començament, avui fa 3 anys de la publicació de Motomami,
sí. Un
disc que la Rosalía va anunciar que existia i que es publicaria el 2 de novembre del 2022. El 2 de novembre del 2022 la Rosalía va fer un post dient aquesta és la portada, es dirà Motomami, etc, el meu tercer disc. I resulta que 2 de novembre del 2022 no és una data aleatòria, sinó que és una data molt significat, perquè el 2 de novembre del 2022 feia 3 anys exactes clavats de la publicació de l'estrena del segon disc de la Rosalía, El Malquerer.
Dime no.
Tu t'agafes aquí, eh?
Espera un moment. És a dir,
fort.
La Rosalía
com
va aprofitar...
un arbre.
Totalment.
Va aprofitar la Rosalía, que feia 3 anys de la publicació del seu últim disc per anunciar la publicació del següent. Avui, torno a repetir, fa 3 anys de l'estrena de Motomami. I a mi em sembla que no seria gens descabellat, per mi, de fet, tot apunta cap allà descaradament,
bueno, tot,
que ella volgués repetir aquest patró i aprofités, per fi, per anunciar R4 amb títol i portada de l'àlbum.
Deixa'm mirar a veure si ha publicat alguna cosa.
Clar, pensa, no, pensa que als Estats Units encara és de nit, eh?
Ah, si ho fa, ho en regim per l'horari d'allà.
Ella ho faria a mitja tarda, no? Tarda vespre, que és quan ho fan els artistes que volen arribar als Estats Units i a Europa.
Perquè més o menys toques a
tothom. Sí, que es desperten uns i els altres no dormen.
I atenció, perquè sobre el títol de l'àlbum també us puc dir alguna cosa. I és que seguint la mateixa estratègia d'anàlisi i comptant que la Rosalía repetirà el patró de l'última vegada, podria ser que ja ens hagués dit, d'alguna manera, com es dirà el seu pròxim àlbum, R4.
Un tema, perdona, eh? Anem dient R4 molt, i això ja ho vam explicar.
R4 és Rosalía, és el quart disc de la Rosalía, quan encara no t'hi diguéssim.
A part, tu, Roger, et pensaves que es diria,
diria
així.
R4.
A part del...
No és
algú més a part de la Renfe.
Sí.
2 dies abans del 3er aniversari d'El Malcrer, la Rosalía va publicar una fotografia d'una platja a Mèxic on hi vèiem escrit Motomami. Tot això abans de saber, 2 dies abans de saber, què significava Motomami, ni de saber que la Rosalía publicava un disc. Doncs bé, què va publicar fa 2 dies la Rosalía? Quan quedaven exactament 48 hores per avui, pel 3er aniversari de Motomami? Doncs una sèrie de fotografies a Instagram, amb una cançó de guitarrica de La Fuente de Fons, amb diverses selfies, i, de sobte, una foto d'una pinça de cabells. Marta, no sé si t'hi vas fixar. Jo vaig veure que hi havia el teu m'agrada en aquesta publicació.
Ai, sempre m'agrada la Rosalía, perquè com últimament es deixa veure poc per xarxes, dic, posa-li m'agrada que li faci una mica de reforç.
És una pinça de cabells, de color cru, que, a més, i per mi això és molt simbòlic, l'aguanta amb la mà, amb el palmell de la mà on es va tatuar Motomami,
la mà esquerra,
i que, a més, per encara més simbolisme d'aquest Motomami que es va tatuar, com que ho va fer en el palmell, que tothom sap que s'esborra de seguida, ja només queda una ombra. Motomami ja gairebé ni existeix en aquesta fotografia.
Molt simbòlic, també, eh?
Molt. Doncs amb aquesta mà agafa aquesta pinceta de color cru, on ha escrit amb brillants blaus i hi ha la paraula Coata!
Coata?
Què és Coata?
Coata!
No cridis, no?
És un mot italià que significa forçada, coaccionada.
Uf.
Obligada a fer alguna cosa. I la pinça on està escrita aquesta paraula és personalitzable. És a dir, jo al principi vaig pensar potser és el nom d'una marca, perquè a més Coata, una paraula tan estranya que no ho entens pas d'on va això. Doncs no. Això són unes pinces que tu pots escollir que hi ha escrit amb aquesta mena de brillantets. Per tant, no és cap paraula aleatòria. I afegint-la en aquest recull d'imatges publicades 2 dies abans del 3er aniversari de Motomami.
Sí, tu creus que l'àlbum es dirà Coata?
Just el que ja va fer l'última vegada, Marta.
I perdona, l'estàs dient que ho dirà avui?
Per mi sí.
Estàs jugant molt fort.
La meva tesi és que avui la Rosalía ho diu. També és veritat que no m'atreveixo a mullar-me del tot, llavors poder... O sigui, el que jo tinc claríssim és que aquesta paraula tindrà alguna cosa a veure amb la seva pròxima era. Potser és el nom d'una cançó i no és el nom de l'àlbum,
sí,
però aquí em passa alguna.
No,
aquesta paraula
no
té cap mena de sentit. Surti quan surti el disc, R4, jo suposo que comptarà amb la cançó que va cantar amb els Escolanets de Montserrat, que us recordo que ho vam avançar aquí en exclusiva el que no surti d'aquí. I encara tinc més detalls, eh?
Perdona, una
Quantes
pregunta,
hores vas estar amb aquesta investigació? Déu-n'hi-do. Jo t'aplaudeixo.
Eren les 12 de la nit i em vaig escalfar. Ja que portem el paper de plat al cap, que no sé si esteu molt dins de totes les teories que he explicat.
Jo hi ha coses que sí, coses que no. Per exemple, que anunciï ja el nou àlbum em fa dubtar.
Per què?
Perquè no la veig ella convençuda del que té entre mans. No l'has vist últimament? Les poques coses que ha anat publicant per Stories era ella dient no vull anar a treballar, em fa pal, encara tancada a l'estudi.
Coata.
Forçada a treure un disc.
Hòstia, però quin mal ambient, no?
Clar.
Quin mal ambient,
estic per favor. Estic segrestada, no?
Sisplau,
només
ajuda.
Ajudeu-me.
A mi el que m'estranya és que encara no s'hagi publicat com cap single més oficial, perquè normalment tu publiques un single i al cap d'un temps publiques la portada del nou àlbum, el títol del nou àlbum. Però no m'estranyaria gens, és que estic molt dins d'aquesta hipòtesi, jo ho compro, bueno, eh?
Hi ha més adeptes d'aquesta teoria?
Som
o estàs
molts.
Completament
som
sola?
Molts. Som sí? molts.
Bueno.
Sí? Me n'alegro.
Sí.
Ja que estem amb les teories conspiranoiques, durant el cap de setmana, jo això ho vaig passar pel grup i tothom em va ignorar,
que també hem de desconnectar, eh?
La Rosalia va fer uns instastories que per mi són també una mena de senyal que ens suma informació. Són dos històries gràcies als quals veiem que havia anat a menjar a un restaurant de Los Angeles que es diu Horses. Cavalls. És un restaurant amb un 4,3 al Maps, un punt caret perquè et claven entre 50 i 100 euros per cap quan hi vas. És un restaurant que agrada bastant a les celebrities i on una de les gràcies, un dels atractius, és que pots pintar les estovalles de paper amb unes ceres que ja et porten allà mateix. O sigui, ells ja et porten els macarrons que et portin i a part et porten una estotxeta amb unes ceres, amb uns plastidecors perquè pintis les estovalles de paper.
Bueno. Això ho fan amb la canalla normalment als restaurants.
Aquí és per tots els públics. Hi ha els instastories de la Rosalia i veiem com ella en les seves estovalles hi havia dibuixat cors, hi havia dibuixat, per exemple, una papallona que naixia d'uns llavis. Com molta llum jo també veia.
Un sol enorme, un sol. També veig aquí.
I ella ho compartia amb tot d'emoticones d'uns cavallets de fira. Veurem temàtica firal a la seva nova era?
Déu meu, Juliana.
Jo crec que sí, no és broma. I també crec que els cavalls tornaran a aparèixer. Sigui com sigui, podeu veure que jo estic predisposada a creure-m'ho tot.
Tot el que publica penses que és una cançó.
És com si ara ens pensem també que, jo què sé, la Dua Lipa o la Badia, el que van al Xamei, faran una cançó sobre el Xamei, m'entens?
No, perquè no pengen un Instastory del Xamei amb un emoticono. I també per com és la Rosalia. Jo crec que depèn molt de l'artista, però això és com la Taylor Swift, que sempre que publica alguna cosa hi ha tot de missatges amagats al darrere i res és perquè sí. I a més és el que us dic, amb Omega la Rosalia ja ho va fer. Ja va compartir unes fotos d'uns dibuixets on en realitat ja podies veure el símbol d'Omega. Ja va posar uns emoticonos en una publicació d'Instagram que podies llegir Omega.
I que ho fa conscient que gent com tu.
Exacte. Que tot de bo
us està alimentant. Sobre la teoria.
Com si fóssiu coloms, aquí estan donant engrunes de pa, eh?
Totalment.
Per últim, ara sí. Seguint a la carpeta Rosalia, però canviant d'apartat, us informo que cada vegada prenen més forma i més força el rumor sobre una possible col·laboració de la Rosalia a la pel·lícula dels Javis sobre Federico García Lorca. Per si no ho sabeu, els Javis estan treballant en la seva segona pel·lícula, que serà La bola negra, basada en una obra inacabada de Lorca, que es publicarà també a Movistar Plus, que últimament ells estan treballant molt amb Movistar Plus. Hi ha una sèrie de proves que semblen indicar que tot això podria encaixar en una col·laboració amb la Rosalia, encara que sabent que ella ha participat a Eufòria. Ara potser és veritat que els Javis li poden quedar com petits, no ho tinc molt clar, però sabem que a la Rosalia li encanta Lorca i, de fet, al Mal Querer hi havia moltes il·lustracions que feien referència, per exemple, a Bodes de Sangre, etc. Tota aquesta cosa li funciona molt. Sabem que els Javis, per l'aniversari de la Rosalia, que va celebrar a París aquest setembre passat, li van fer un regal molt especial que no podien explicar el que era. Però ells explicaven que era una cosa que tenia més de 100 anys de història, que tenia molt de significat per una cosa que els unia, per un projecte...
Això sí que t'ho compro, eh?
Què creus que era aquest regal?
Alguna cosa relacionada amb Lorca i amb aquesta pel·lícula que estan fent.
Creu que pot ser un manuscrit, fins i tot?
Per exemple.
Un manuscrit de Lorca, podria tenir 100 anys. Clar. Uau. Això t'ho compro més, eh?
I a part, el de la festa de Cap d'Any, a veure, aquella festa hi va anar tothom, també et diré, però... Mira, és veritat, això no em sembla descabellat.
No. En fi, més enllà de totes aquestes teories, el que per mi és del tot segur és que Coata serà el nou disc de la nostra Rosalia i que ho anunciarà avui mateix.
Hòstia.
Aquesta és la meva porta, que ha sigut tot.
No et controles.
Has jugat molt fort.
Tot a negres.
Com va dir Ralfi Chu, voy con todo.
Ha cantat mai en italià, la Rosalia?
Encara no, potser és la vegada.
Potser sí.
Tot i que m'estranya, perquè jo em pensava, i havíem rebut algunes informacions que ho apuntaven, que aquest disc tindria més influència asiàtica que no pas italiana, però ella ja sabem també que li agrada molt barrejar-ho tot.
Bé, pendents, i demà sabrem.
Sí, és veritat.
Demà sabrem,
vull dir, demà el veredicte, no renyarem.
Què va?
La vida és pels valents.
Estarem al teu costat.
Però esteu una mica dintre? Quin tant per cent de convençuts us tinc?
15.
Amb lo dels Javis em tens el 50,
No, però dic amb Coata i amb que avui la Rosalia fa publicació.
15%.
Un 20. Però igual va creixent,
Al llarg del dia.
Al llarg del dia, igual acabarem al 40,
Déu meu, és que si es compleix serà el moment més àlgid de la meva carrera.
És probable.
5 minuts i 2 quarts. Y estas ganas no se van. Cuanto más me comes, más me gusta. Finalment, l'Aitana farà un concert a Barcelona i serà el 19 de juliol a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Ho va anunciar ahir a la tarda amb un post on anunciava això, aquest concert. I ho acompanyava amb un text que deia: per mi és un somni cantar a casa i en un estadi així. Dibuixava uns cors i estic molt emocionada.
En castellà, tot?
No us penseu
que com que està anunciant gira a Barcelona, ara ho direm català.
Tot en castellà. I aquí el que ens va cridar molt l'atenció, i que ahir també estàvem comentant, és que el tema de la prevenda de les entrades no serà fàcil i no està sent fàcil. Ja sabeu que això de la prevenda és abans de que surtin, hi ha gent que té accés ja a reservar les entrades per no quedar-se sense. Doncs ella ha compartit també unes instruccions per saber com s'ha de fer tot això.
Instruccions fredes.
Molt fredes i...
I amb molta moneda d'entremig.
Clar, i molt condicionada per tots els acords comercials que està tancant últimament, que són bastants. A veure què enteneu vosaltres, perquè diu: prevenda Santander, del 24 al 26 de març a les 10 del matí. És a dir, de les 10...
Que això què és? La setmana vinent ja, no?
Sí. De les 10 a les 12, diu, prevenda exclusiva pels clients que tinguin la targeta Aitana només el primer dia, el 24.
Ja estem fora.
De 10 a 12.
Ja ens hem de fotre. El dia 24 ja no la podem comprar
primera
a l'entrada.
Criba.
I a partir de les 12 del migdia, diu que hi haurà la prevenda per al resta de clients del Santander.
També quedo fora.
O sigui,
fora.
Els fans de l'Aitana són els últims de la fila.
És més important ser del Santander que no pas que l'Aitana sigui la teva artista més escoltada.
Si no ets client de Santander, fins a les 12 tu fes tranquil. No tens res a fer. I a partir de les 12...
ja t'hi pots posar.
Sí que diu venda general a partir del... Ah, no, a partir del 27 de març a les 12, després de...
3 dies. Que ja no quedaran cap entrada perquè els clients de Santander s'hauran tornat...
No, hauran reservat una quantitat d'entrades, imagino.
Confiem que no serà tan
exagerat. Però és molt bèstia, Santander li ha de pagar molts diners a l'Aitana com perquè ella faci això. Això espero també, eh?
I això devia formar part ja del contracte inicial.
De la targeta Aitana i tot plegat.
Sí, que et donarà accés a comprar entrades amb descompte.
Per mi l'Aitana no està... Jo entenc que és molt delicat l'equilibri. I aquí tots som molt passateros i a tots ens agraden els
diners. Jo vull pensar que està lligada de peus i mans.
Però l'equilibri de plata, plaer, prestigi s'ha de fer una mica bé. I això li resta molt prestigi. La qual cosa vol dir que hauria d'estar...
Disparada el tema
de la plata.
És allò que tothom té un preu, que sap greu i a vegades s'acaba complint la frase. Clar, et van pujant el preu, et van fotent calés sobre la taula i arriba un moment que segurament acceptes.
Ai, per mi l'Aitana mai tria res.
Sí, a tot.
Bé, per tu ella se'n va assabentar ahir quan ho va haver
de
publicar,
sí,
oi?
Marta, ella ha firmat, aquí al final.
I aquests diners els fa ja servir ella després,
Després de veure Metamorfosis hi ha algú amb mi que ha canviat d'opinió. És que què vols que et digui? Em compra tothom, en Piqué, l'Aitana, què vols?
Acaba dient: vull que sapigueu que el meu equip i jo seguim treballant perquè els concerts a Madrid es puguin fer amb normalitat en les dates previstes.
Ah,
penseu que
està
afectada per aquesta normativa que no permet fer concerts a l'estadi del Real Madrid, perquè molesta els veïns, i llavors té aquests concerts que no sabem si els acabarà fent o no. En tot cas, ens diu que segueix treballant en això i acaba amb un "us estimo".
Cor blau.
Per tant, ja ho sabeu, totes les instruccions, que no és fàcil, per saber quan podreu comprar la vostra entrada per anar a veure l'Aitana a Barcelona. I seguim parlant de l'Aitana, i més concretament de la seva família, perquè hem rebut un missatge al WhatsApp del programa.
Sí, 77 27 10 58, perdona, Marta.
Me l'havia pres, eh?
Ah, perdona, Marta.
Però, mica en mica. Sí, 77 27 10 58.
Us el sabeu de memòria, si no el veieu al guió?
Jo també.
Sí? La Juliana l'ha repetit moltíssimes vegades,
Sí, no,
tu també és veritat, Roger, que últimament justegem un punt de memòria.
No, m'ha faltat.
Doncs una guia ens va enviar un missatge que diu: aquest dissabte estaven sopant els pares de l'Aitana, entre parèntesi, Cosme i Belén, a Castelldefels, al restaurant Cel Blau. Diu que estaven amb uns amics i ens adjunta una foto de la trobada que ho certifica. Restaurant Cel Blau, de Castelldefels. Crec que és moment d'obrir una altra vegada la nostra guia Time Out particular.
Som-hi. Comença a ser gruixudeta, aquesta guia,
Tenim molta feinada, sobretot perquè ens hem compromès també des d'aquí sempre a tastar-los tots.
Tots.
De moment, gairebé ni un.
Quina feinada, nano, que tenim.
Meva. Benvinguts al restaurant Cel Blau.
El nom m'encanta, ja d'entrada, i, curiosament, va amb la temàtica de la nova era de l'Aitana.
Ella no hi era, per això, en principi, en aquest dinar.
Queda topar, perdó.
4,3 a Google, amb més de 3.000 ressenyes. Per tant, automàticament un lloc on s'hi ha d'anar.
Sí.
Top 3 d'urgència. Lloc molt assequible, també. 20-30 euros per barba.
Molt bé.
També una altra cosa que ens pot seduir, que està a peu de platja, l'avinguda dels Banys de Castelldefels. I està especialitzat en cuina mediterrània de proximitat. També tenen paelles, carns a la brasa, menú de grups, per tant, ja s'entén una mica que hi vagis amb amics.
Clar. Uh-huh.
Allà pots portar molta gent. I tenen més de 20 anys d'història. I us haig de dir que tenen una carta que no és com la d'aquests restaurants que estan obrint ara, que hi ha quatre coses i prou, no? Que hi ha la Hilda, una mica hi ha el de sempre.
Ah, sí. Que gairebé no pots ni triar,
no pots ni triar perquè dius, bueno, m'ho demano tot, perquè tot. Fins i tot em quedaré amb gana.
Sí.
Aquí, al restaurant Cel Blau, han hagut de posar Arial 8 al menú perquè hi cabés tot
és
el que
petit,
tenen.
Això és molt petit.
No. Aviam. Ens fan falta ulleres. Voleu que la llegim un punt per sobre?
Una mica. S'ha de mirar. Fregint no sé. les gambes, eh?
Clar que sí.
Hi ha feinada per fer la paella. Que
tenim les paelles enceses amb el foc a tot drap, com ha de ser en un bon restaurant. Per començar, us haig de dir que hi ha més de 20 plats d'aperitius i entrants.
Bé.
Olives, escopinyes, seitons, anxoves, pebrots del Pedró, que tot funcionen molt,
oh,
Roger.
Oh, sempre demaneu-los. Molt bons.
Ets l'únic que te'ls pren. Vull dir que no acaben de triomfar gaire. Braves, cargols, croquetes, i amb una forquilla de preu que oscil·la entre els 4 euros i els 15, més o menys.
Doncs molt bé, perquè l'aperitiu s'està perdent per moments, i això sí que no ho podem permetre, família.
A continuació ens trobem amb l'apartat Del mar al plat, boníssim títol, on la cosa potser ja s'enfila una mica més, perquè estàs pagant el producte, és un producte bo.
El deuen anar a buscar aquell mateix matí, eh? Si l'han descalços allà al mar, que el tenen allà sota,
sí, que fan les gambes amb la mà.
Sí. Quilòmetre zero, ells no enganyen. Hi ha molt marisc, hi ha molta gamba, com dèieu, cloïssa, també hi ha molt calamar, i et pots fotre, si vols, una mariscada per 38 euros, la versió barata, o 50 per cap.
Que no et senti la Dua Lipa.
Ui, se'n va de... Coneix Castelldefels, la Dua Lipa?
Estarà oberta a descobrir-ho, en tot cas.
Llavors també tindríem amanides, peixos de llotja, carns, fins i tot pizza, pels més atrevits.
Mira,
també, que vulguin sortir una mica de la temàtica marítima.
Doncs està bé, donar alternatives, perquè
sí.
El típic moment on tu vols una paella i hi ha el típic del grup que no li agrada el marisc, que és al·lèrgic, molt al·lèrgic al marisc, que no menja... Sí. Doncs està bé que pugui menjar
una pizza i no ens molestis.
I
ja
sobretot.
Però nois, val la pena aturar-se als arrossos, que també són l'especialitat de la casa. Eh? Tenim la paella marinera, 23 euros per cap, llavors si no, un arròs negre, que són 21,50.
Que després cagues durant 5 dies.
Sí, bueno.
Negre total.
Bueno. Ja ho saps, que és el preu que pagues. Són els 21,50 euros i uns dies de negró.
Sí,
i ja
tampoc
està.
No ho ha de veure ningú, no passa res.
En principi no.
És entre tu i el lavabo.
Sí,
llavors,
sí.
També hi ha arròs de verdures, de muntanya, amb llamàntol, o si no, pots triar la fideuà o caldereta amb llamàntol. Per la foto que ens enviava l'oient, perquè tot això, aquest és el restaurant on van anar a sopar.
Ai, sí.
Exacte.
I la Belén, els pares de l'Aitana Ocaña, no es pot saber què estaven menjant. Però l'arròs potser fa més pinta per dinar, opino des d'aquí. A part, que us haig de dir que en Cosme, que és el pare de l'Aitana, és un gran cuiner, i a Metamorfosis, que és aquest documental que està a Netflix de la cantant i el seu entorn, el veiem cuinar una paella per tota la família, on hi ha també oncles,
ties...
Sí, no, és el típic que se'n va a Miami
típic.
I et vol cuinar una paella.
És que el veuries pel carrer i ja sabries que és el típic que es torna boig fotent una barbacoa amb una cervesa a la mà.
El que li encanta
no, que,
fer
que
paelles...
Vol cuinar.
Sí,
i que llavors,
cuinar.
Quan vas a un restaurant i la demanes, penses... La meva és millor.
Ho pensen.
Jo
t'ho fan dir, t'ho fan dir.
És sí o no que la meva és millor?
Molt pesat.
I els hi has de dir que sí.
És molt important. Sobretot és molt important no anar amb aquesta gent a sopar ni a dinar.
A vegades no pots triar i t'hi trobes i ja està. En qualsevol cas, aquest WhatsApp sobre els pares de l'Aitana ens ha fet recuperar aquí el que no sortia d'aquí. Un tema que ens havia quedat pendent de la família Ocaña, que és aquesta relació tan peculiar, pare-filla, que s'hi veu i que tant ha preocupat mig internet. Mig internet i també en Jair Domínguez, que el vam veure fa poc, el company del Búnquer, i ens va confessar que el tenia del tot obsessionat, aquesta trama familiar.
Jo el vaig veure preocupat de veritat amb aquest tema, eh?
Per favor, feu alguna cosa amb això. I el que farem, tampoc, Jair, no és gaire investigació, el que hem fet és recuperar coses de Metamorfosis. Perquè el primer capítol de la docusèrie de l'Aitana Netflix ja ens va deixar... amb un moment molt viral on en Cosme no es mostrava gaire convençut d'aquestes noves cançons que estava component la seva filla.
Sí, se llama Espectacular.
A ver si vienes con 14 canciones que rompa...
Sí, 14. En 5 días, 14. Súper bien calculado.
No escucho la canción que diga, esta es la de hostia, y de momento no la escucho.
Papá.
Por ahora la que más nos gusta es Gurey.
¿Cómo?
Gurey.
Vale.
Por ahora la que más nos gusta es la de esta noche.
Bueno, venga, venga. Atentos a la canción, ¿eh?
Clar, aquí molts van interpretar que el pare de l'Aitana l'estava pressionant també artísticament per treure hits, perquè anaves veient que era una figura completament omnipresent a la vida de la cantant i també en la seva carrera. I el documental el veiem a la casa familiar de Sant Climent de Llobregat, però també als concerts, gestionant qui entra i qui no entra al backstage i si es poden fer fotos o no amb l'Aitana, sí, sí. I xerrant molt i molt amb l'antiga mànager de l'Aitana, que és la Núria Andreu.
No m'ha respost el mail encara.
És que li vas enviar a Sony, al final, que recordem que ja no...
Que no, que era no dos mails. Jo vaig enviar dos mails. I també per LinkedIn. Potser em posa una denúncia al final.
Però et va acceptar la sol·licitud.
Sí.
Vau connectar,
Bueno. Estem connectades. Però vaig a comprovar que no m'hagi respost.
Fes-ho. Doncs van estar superalineats la Núria Andreu i el pare en Cosme amb tota aquella trama de l'astròloga, la recordeu, no?
Sí.
És ben bé un capítol de metamorfosis, això,
Que volia travessar mig món per anar a veure...
Això de la revolució solar de l'Aitana, que se'n volia anar a Indonèsia només un dia per passar el dia del seu aniversari, perquè és una cosa que li havia recomanat l'astròloga. Una astròloga que al mateix temps li havia aconsellat que en aquell moment era el seu nòvio, que era en Sebastián Yatra. Hi ha molta bandera vermella en una sola frase. Era difícil, construir-ne una igual. Doncs tot el seu entorn... tot l'entorn de l'Aitana i estava super en contra d'aquest viatge. Però ella hi volia anar igualment i fins i tot es va comprar els bitllets sense avisar en Cosme abans.
A Jakarta.
A Jakarta. Bueno, eso es un enfrentamiento siempre que tenemos con muchas cosas, tanto yo como su madre, pero bueno, en el tono familiar y demás. Luego al final ella va a decidir lo que quiera, pero no antes sin haber discutido, entre comillas, haberle aconsejado, pero al final cuando ya ves que das por perdido o tal.
Y entonces... compré ayer los vuelos, que por cierto, carísimos, ¿eh? Ya te lo digo para que lo sepas, para que no te asustes.
Es tu dinero.
Pero, papá, sobre todo es un dinero bien invertido para no morirme, ni morirme yo, ni morirme tú, papá, tío.
Se la havia de frenar, ¿eh?
No.
Bueno,
espera un moment.
És que la Marta pensa que l'hauríem de deixar lliure, l'Aitana.
A veure...
Bueno, clar, és que aquí es barregen
moltes coses.
El problema és que el pare de l'Aitana treballa amb ella, ja està. Perquè si tu, com a pare, li dius a la teva filla crec que és demencial que te'n vagis pel teu aniversari i et gastes aquests diners només perquè ets una astròloga, és una cosa. I si tu...
El paper dels pares és aquest, també.
Vols que ella es quedi aquí a treballar per treure tu també pasta, perquè tu cobres d'això, qui es complica. Sí,
per mi, el més problemàtic d'aquesta frase no és la decisió d'anar a Jakarta o no, que finalment, per ser l'Aitana, no hi va.
Clar.
És que li tregui el tema de quant costen els bitllets i li demani gairebé...
Perdó.
Disculpes! És que quant li podrien haver costat aquests bitllets? 1.000 euros? 2.000 com a màxim?
En
el pitjor dels casos. I és que en una tia que posa que la targeta Santander és una condició per accedir a la prevenda de les entrades, una tia que està forrada en l'euro, que estiguin preocupats per aquestes coses i que ella gairebé se senti culpable d'haver-se gastat els seus diners. És que només faltaria, no hauria de donar explicacions. I de fet el pare aquí se'l sent que diu... són els teus diners, no?
Sí.
Però ja la veiem que sempre que surt el tema econòmic mira el pare, amb l'entrevista que va fer a La Revuelta amb en David Broncano, quan va haver de contestar la pregunta del patrimoni, etc, va haver-li de consultar.
Jo crec que el pare pensa en els nostres diners.
Sí, clar.
Per mi és un tema molt problemàtic que no acaba de quedar gaire clar. Llavors, ja ens anem fent una idea de com és aquesta relació, però per mi hi ha un moment determinant sobre ells a Metamorfosis on el pare fa autocrítica sobre el pas de l'Aitana per Operación Triunfo.
Sí que es verdad, a veces me he preguntado y hice bien en insistir que se presentara porque su vida ha cambiado radical.
Por favor, lo siento. Por favor, en serio, lo pido por favor. Yo me apunté a Operación Triunfo sin saber muy bien qué quería en mi vida. O sea, no pensé que podía pasarme esto. Y qué guay que me pasase esto, pero no lo llegué a pensar. No llegué a pensar en las consecuencias de lo que pasaba luego.
Perquè l'Aitana no volia ser cantant, no era el somni de la seva vida. Evidentment, sempre, també a l'escola, va destacar pel seu talent musical perquè té una veu única i preciosa. Però s'ho va trobar una mica per casualitat i perquè el pare va insistir molt perquè tirés per aquí. I clar, imagino que algun remordiment deu tenir després de veure com pateix la seva filla. Com pateix? Per la indústria. Pels senyors amb corbata que la pressionen per fer hits. Per la persecució dels paparazzi i també pel que diuen d'ella a xarxes. Però atenció, perquè... anem a conèixer qui és el pitjor hater de l'Aitana.
Pues a lo mejor a veces soy duro. Intento ayudarla. Intento... sí que es verdad que... como dice ella muchas veces, papá, es que eres mi peor hater.
Uau.
Jo t'he de dir...
Pare, tu ets el meu pitjor hater.
Ultra exigent.
Què em diràs? Que a casa teva també va una mica així, no?
Que jo estic, és a dir, jo estic a favor de no riure-li totes les gràcies al teu fill i de no ser el fan incondicional. Jo crec que un pare ha de poder ser dur i ha de poder no ser el teu pitjor hater, però sí criticar les coses i dir-te la veritat. Però clar, que no sigui també, d'alguna manera,
que no depengui, que no depengui de tu econòmicament també, no?
És que em recorda una mica relacions com la del tenista Andre Agassi, que explica les seves memòries, que el seu pare al final es va convertir no en un entrenador ni en un pare, sinó que era gairebé un tirà
clar.
Que el va fer avorrir el tennis.
A mi passa molt al món del tennis.
Que sigui massa exigent.
L'Aitana no dirà això, almenys de moment, del seu pare.
Que no dic que sigui el cas,
I s'estimen molt,
S'estimen moltíssim, es van fer un tàtum junts també, i això surt al documental. Llavors, a veure què veurem en aquesta segona entrega de Metamorfosis, que n'hi haurà, perquè al final el sisè capítol diu que hi haurà una segona part, perquè al pare, clar que li han arribat tots aquests missatges de preocupació dels fans de l'Aitana. Missatges on se l'assenyala. Li deu haver plogut missatges per Instagram, perquè en té, No sé si el coneixeu, té un perfil públic. Arroba Cusmi, amb K, 63.
Val.
Més de 21.000 seguidors.
Epa.
Que he estat investigant a veure si havia publicat alguna cosa. I la seva darrera foto és del 17 de gener. Foto, penso, analitzar. Fons negre amb lletres blanques, on diu, mentre jo sàpiga qui sóc, no haig de demostrar-li res a ningú. Molt significatiu.
Totalment.
Prèvia per això al documental i, per tant, en aquestes crítiques tan ferotges, almenys.
Clar, és veritat que no sap si ho diu per la seva filla, si es refereix a ell, però significatiu, si més no.
I jo no sóc ningú per jutjar, però l'estètica de l'Instagram no acaba de ser cuidada, Vull dir que jo
patitzo molt amb ell. Un senyor del 63, dona marxa.
Perquè tu tampoc no.
Ell
és un boomer.
Tu fas el que pots, també,
És la bretxa generacional,
això. Era una observació, totalment.
No, però sí, vull dir, és un Instagram de pare. També seria raríssim que fos un Instagram de modern de 22 anys, perquè és que és el que és.
Hi ha molta foto de l'Aitana. Moltíssima.
Bé, 4 minuts i arribarem a 3 quarts d'una del migdia. Ara hem de fer una pausa i atenció, perquè just després... El serial continua. Nova entrega de Joe Jonas a Barcelona. Ja sabeu que fa uns quants dies va aterrar a la capital catalana. Que en Jaume Miranda va iniciar una investigació. I avui ens portarà més detalls d'aquesta feina, aquest home,
enganxada
que realment
aquesta trama,
està atrapat a la ciutat, que li encanta i no en pot marxar, pel que sembla. De seguida, tots els detalls.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. La vida dels famosos a Catalunya Ràdio.
Passen 2 minuts per sobre 3 quarts d'una del migdia. Jaume Miranda, bon dia.
Bon dia, com estàu?
Molt bé, com vas?
Jo diré que estic. És tot el que direu.
Ai, bueno... Ànims.
Dies complicats, dimarts.
No, no és fàcil.
Bé,
no és fàcil.
Ja està.
El dimarts és aquí molt per pitjor tu. Que el dilluns,
molt
i
pitjor.
És un tema que no es parla prou.
Dimarts i dimecres, jo és quan toco fons. Dimarts i dimecres.
Dimecres, no.
No, dimecres,
dimecres.
Ja.
Ja vinc molt cansat del dilluns i el dimarts i encara falta molt.
Clar,
i
es
trobo allà al mig destrossat.
I mira que tens una feina que t'agrada,
Imagina't si l'hauríéssim.
M'encanta, totalment. I una vida relativament fàcil, vull dir que...
Sí. Ara digueu, així... Roger, sóc un privilegiat.
Ah, sí.
Què tal per Bumble, per cert?
Horrible.
Què dius? És la millor
que hem? Ja m'ho he tret.
Ja!
Et va durar què?
Ja m'ho he tret.
24 hores.
La Juliana tenia raó, que vaig entrar en un moment de baixón per tenir una mica de validació. Vaig fotre força maig, vull dir, va anar bé, bona ratxa.
Vas inflar com un gall.
Com un pavo real.
Sí.
Tant vas lligar, és que no controla't, que tampoc ets Brad Pitt.
No,
o sí.
Però a mi amb 7 o 8 matxos
ja
estic
està.
Bé.
No, és que ajuda molt.
Puja la moral.
I llavors sap greu que és gent real, la gent amb qui hem fet matxos.
Que no són robats.
Matxos, que potser es van fer il·lusions, que potser havia alguna noieta il·lusionada pensant he fet matx amb aquest nen.
Però n'hi ha que ni m'han escrit,
Ah, perquè t'han d'escriure elles, a més.
Clar, t'han d'obrir elles.
A vegades passa que quan fas el matx ja no t'agrada tant el noi.
No.
I dius, jo li he posat, m'agrada,
sí,
segur?
Des de quan m'agrada.
O de sobte t'hi fixes que totes les fotos surten ulleres de sol i dius, què amagues?
Ui, això és una cosa.
No se li veuen les dents en cap moment. Ah, què ens
estàs
intentant?
El tema ulls i dents, intenteu que es vegin en algun moment, perquè si no fa aquesta sensació.
Cos sencer, ulls i dents. I perfils.
I que no es vegin massa elaborades les fotos, que no semblin fetes de model.
Quan condicionant,
per favor.
Sort que no hi haig d'anar al Bumble.
Aquesta gent que té fotos amb amics i posa un emoji a la cara de l'amic, a mi això me'n crea terror, també.
No. I cap descripció, sisplau. Ja veieu que som aquí molt selectius.
No, és que no és fàcil.
No sabia
que no és fàcil. Marta, si mai entres...
En principi.
Veuràs que no és fàcil.
Mala,
no,
ja.
Escolta, no,
però mai, potser un dia l'has de fer un perfil a la Nina i l'has d'ajudar amb això. Ser mare és molt complicat.
A veure, a mi em semblaria com de mare molt responsable de dir... Nina, tens 18 anys...
No estem passant de moderns, ara.
Jo entenc que vulguis lligar, que vulguis debutar a Bumble...
Però jo,
i jo
si
com a mare,
nois, com
un moment,
a
veure, et donaré uns consells perquè això vagi bé.
Té un any i mig, eh?
Sí, bueno,
sí, però bueno, imagina't.
Però
tindrà
18.
No hi haurà ni Bumble, serà una altra època.
Ah, sí, anirà diferent.
Serà el futur.
Això té raó. Hi haurà coses que ara no coneixem.
Jo no dormiré aquesta nit, ja.
Perdona. Ara torno a posar la cançó d'abans per situar aquí el tema. Jaume, ha agradat molt. Hi ha gent absolutament trastornada i obsessionada amb la visita de Joe Jonas a Barcelona. A mi, jo he flipat amb el tema aquest, que agradés tant.
És un tema que ha interessat moltíssim. Efectivament, divendres vàrem parlar d'estur turístic de Joe Jonas per Barcelona, basat exclusivament en beure i menjar, i principalment vàrem parlar de la seva estada en el Sol de Nit de Gràcia, on va acabar tocadet amb una sangria de 2 litres. I de bé, vos puc confirmar que durant el cap de setmana s'ha seguit dedicant exactament a lo mateix.
Sí.
Ell no troba el moment de deixar la ciutat, eh?
Ja l'ha deixat, he de dir.
Ah, ja l'ha deixat.
Està a Londres, ara mateix. Bé. Però bé, vos he de dir que aquesta setmana a Barcelona no ha visitat ni un sol museu, ni un sol monument, perquè s'ha passat el dia entre tapes, cervesa i sangries. I no us preocupeu, perquè jo vinc a explicar-vos tot el recorregut.
Bé, era que una visita al CCCB la podria haver fet, eh?
I també es posa bé, entre brava i birra.
Molt, per això...
Jo no sé si estic per veure quadres i escultures quan he fet cervesa,
ara hi ha una exposició de l'Amazones que està molt bé.
I va anar el Leonardo DiCaprio.
Imagina't.
Bé, ja us puc dir que en Joe Jonas no hi ha estat,
no,
segur.
No, no, no.
On s'hi ha estat, entre d'altres, és el Pècora Café, a Poble Nou, que és una típica cafeteria així com ideal per a moderns, decoració estudiada, especialitzada en cafè delicatessen, tot tipus d'opcions per a vegans i pastisseria sofisticada. Sabeu que en Joe Jonas allà s'hi va menjar una galleta de xocolata, per lo que poden veure les seves xatxes, i un cafè amb llet. Però si voleu, continuem. Perquè en Joe Jonas també ha estat en el Champanyet del barri d'Esbor. No sé si hi heu estat, jo no.
M'està descobrint la meva ciutat, aquest senyor.
Sí, sí, ell és literal. Literal.
Sí.
És un local mític d'estil així com molt canyí, que això li agrada molt als turistes i als guiris, ja ho sabeu. És una bodega amb 100 anys d'història especialitzada en tapes i platets i on destaca especialment la seva anxova.
Mira, Roger, per tu.
Últimament no us esteu fixant que almenys a Barcelona... S'està servint molta anxova?
Molta.
Que tots els aperitius i molt plat... I també està triomfant el plat aquest, que és una torrada amb mantega i una anxova a sobre i una mica de pebre.
Sí.
És un tema de conversa que no he tingut amb mi mateix, sincerament. El tema d'anxova i Barcelona.
Crec que ho comentàvem amb vosaltres.
Roger, clar que ho comentem, perquè sempre estem junts. Vull dir que és que no parem de menjar junts últimament.
I tot un punt caret, eh?
Ah, clar.
És a dir, no sé què està passant amb les guildes.
L'anxova no és barata, eh?
Sí, però una guilda de valdre 4 euros i mig.
Ah, bueno, aquí...
Sí, és cert que una guilda s'està posant cara, eh? I a mi m'agrada molt, sóc molt de guilda, jo. Bé, sabem que en Joe Jonas, en el Champanyet, no va menjar anxova. De fet, va acompanyar... O sigui, va estar bevent cervesa, evidentment, i la va acompanyar amb pa amb tomàquet, pernil ibèric, truita de patata o daus de filet de vedella amb pebrots de padrón. Bé, finalment també va estar en el bar Pimentel, també en Esborn. No sé si el coneixeu, jo tampoc el coneixia.
Tampoc, no.
I és també un bar de tapes amb producte de temporada i amb una llarga carta de vins. I aquí, en el bar Pimentel, tenc una font infiltrada que m'ho comenta que en Joe Jonas no només actua com un català més, sinó que també és pràcticament mallorquí.
S'està adaptant molt bé pel
molt.
Que estàs dient.
Carai, sí. He dit visca els països catalans.
Efectivament, ha dit això. Som gràcies a aquesta font que en Joe Jonas va ser molt simpàtic en el bar Pimentel, que va pagar ell el compte, mira, això també m'agrada saber-ho, i que el seu plat preferit, i aquí va l'ou de mallorquí, és la truita de sobrassada amb formatge.
Que bona, molt
així
bé.
Així que ja podem dir que ell també és una estrella balear, com jo, però tinc més fonts informatives. A veure, vos expliques el meu cap de setmana perquè ha estat bastant depriment a l'hora que alegre. Perquè aquests dies he estat a casa tancadíssim, bàsicament xerrant amb molta gent que ha vist o ha estat amb en Joe Jonas.
T'has implicat personalment en la investigació,
implicadíssim,
no?
Implicadíssim.
Molta gent t'escrivia, no?, com per aportar informació.
Aquest cap de setmana he rebut moltíssims de missatges per Instagram.
És però... que tu representes el turisme pop en aquesta ciutat,
és cert.
Literal, cada vegada que hi ha una estrella internacional sóc jo la persona informant, absolutament. Bé, vos he de dir que m'he fet especialment amic d'un grup de fanàtics lunàtiques que han estat tots aquests dies fent guàrdia a l'hotel descantant.
Mare meva!
Que, per cert, ara ja puc dir quin és, perquè ja no hi és. És el Soho, que és aquest que està en esport.
Que està molt bé, jo hi he anat bastantes vegades.
Molt de famós,
sí.
Hi
vam anar,
però
no a dormir.
No, unes xerrades.
Una reunió que vas organitzar tu mateix.
Tu, Roger, perquè de vegades...
Per això em sonava.
T'oblides que ets el director.
És un lloc molt exclusiu on no se poden fer fotos a dins, i de fet, Nadua Lipa i en Harry Styles, quan venen a Barcelona, també solen dormir allà, per si vos interessa.
És a baix de tot de Via Laietana, això?
Sí, exacte. Sí. Fa cantonada en aquella plaça. Vistes que mai sé com se diu, sí, però que surt a Todo sobre mi madre. No sé com se diu aquella plaça.
Del costat de
Palmeres.
No està a prop del registre o alguna cosa
sí,
així?
Sí, està per allà. Bé, ben que retornam ses fanàtiques i ses fanàtiques de Jo Jonas, que són ses meves millors amigues. Elles són na Raquel i na Mireia, i de fet, na Mireia ha tingut ocasió de parlar amb ell, perdoneu, i atenció, d'ensenyar-li a dir t'estimo en català. Anem a escoltar la seva experiència.
Sisplau. Que el portàvem esperant unes quantes hores, ens va vindre així com de sobte. Jo estava que no m'ho creia. De veritat que no sé ni com li vaig poder parlar. No estava preparada mentalment. Per un moment em vaig com mig bloquejar, en plan, no em sortien les paraules en anglès per un moment, però després ja vaig reconduir i ensenyar-li el català també, important, per la propera vegada que vingui i que digui t'estimo Barcelona. I molt atent, i encara que estava cansat perquè tenia una cara d'esgotament increïble, va tenir el tracte de poder parlar amb nosaltres i, no sé, molt simpàtic, la veritat, o sigui, i és molt guapo.
Però clar, que està esgotat, amunt i avall, cervesa, sangria, i vens dues dies, fotent guàrdia a l'hotel, això també esgota.
Creieu que va caminant d'un restaurant a l'altre?
No, és que tinc més informació que, de fet, fa referència en això. He seguit parlant amb la Mireia i, bàsicament, mos hem estat intercanviant àudios d'aquest tipus, com acabam d'escoltar, i també m'ha explicat una altra anècdota d'aquestes jornades de guàrdia.
Quan ens hem despedit d'ella aquesta tarda, s'ha anat amb la bicicleta, no sé, la veritat, no tinc ni idea, però bueno, que s'ha marxat amb la bici i ja està.
Bé, a mi m'ha fascinat. No vos fascina que llogui bicicletes per viatjar? Perquè una celebrity normalment sol ser molt més contaminant. I a més anem a recordar que Jo Jonas és parella de Taylor Swift, que està categoritzada com la celebrity més contaminant del món per culpa dels seus viatges en jet privat i les emissions que provoca això, no?
És que ja fa 3 anys de 5 minuts amb jet privat.
Però el Jo Jonas oficialment és un expat més aquí a Barcelona.
Sí, i de fet he estat mirant fotografies a altres ciutats com Londres o Nova York o així, i certament sempre lloga bicicletes i és un habitual en els mons ciclistes. És a dir, si aneu per escarril bici, vos trobeu un Jo Jonas, real que no estàu tenint un ictus, és real. Bé, m'agrada moltíssim. I, a més d'això, fa un pot de contrarresposta a la contaminació que provoca la seva ex-Taylor Swift.
Ho fa per compensar, segurament.
Una mica de yin-yang, no?
Diu, com que a més no va ser molt bon nòvio, deu pensar, jo ara porto molt bé amb el medi ambient i així també li deixo una mica de marge a la Taylor, que contamina el que jo contaminaria, i ens posem en pau.
Em sorprèn, és a dir, bueno, no, perquè aquesta gent són rics i tenen molts diners, però ell agafa i diu, m'aniré a passar uns dies a Barcelona, vull dir que no li coneixem cap feina més enllà d'aquesta mena de retorn, no?, que van fer amb els seus germans, però vull dir que ara no està fent una gran carrera musical.
No, de fet, estan pendents de treure música just ara. No sé si l'han tret o l'estan a punt de treure amb Jonas Brothers, també diria. O sigui, que sí que estan en actiu. De fet, fa poc varen fer una gira que va aterrar a Barcelona per setembre, si no record malament.
I que es va dir que no l'havia patat gaire. Oh,
escolta'm una
va
cosa.
Va estar una mica buit.
Ai. Ahir va publicar una foto que ja deus haver vist, Jaume, i analitzat amb lupa, que és una foto mirall. Sembla a l'hotel on diu el títol Jo vaig anar a Barcelona a menjar i vaig menjar. Went to Barcelona to eat and I ate.
Corrobora que sóc un gran periodista sense titulació, perquè efectivament tot el que vos he explicat és que ha estat menjant com un porc per tota la ciutat de Barcelona, no?
Que fort.
Molt fan. Jo molt fan, i a partir d'ara faré ruta només en els llocs on ha estat ell, sincerament.
I a més ara són millors amics amb la Judeline, que això també va ser una trobada molt comentada.
Sí, on es van trobar?
Se varen trobar a París, degut a que hi ha hagut la Fashion Week, no, si no m'equivoco, aquests dies. He de dir que vaig escriure a la representant de Jude Line perquè m'expliqués la relació entre Jude Line i Joe Jonas. La resposta ha estat grills. No tenim resposta. No ha volgut implicar-se en aquest programa.
Però que es van fotre una mica de guitarreig, que a les imatges se'ls veia que havien estat tocant la guitarra junts, i fa gràcia perquè la Jude Line és aquesta noia de Jaén, que és com molt andalusa, i la idea que estigui amb el Joe Jonas tocant la guitarra realment a mi em fascina.
Sí.
Clar, clar, i a més que estiguin tocant sa guitarra, precisament el que fa és dubtar de si potser hi haurà una col·laboració musical conjunta.
Que seria, no tindria cap sentit.
Són dos estils
sentit,
molt diferents.
Molt diferents. El Canijo de la Isla amb el Joe Jonas jo no ho acabo de veure.
Bé, qui sap, no, Rosalía ha fet col·laboracions molt inesperades amb estrelles internacionals que han funcionat.
Però la Rosalía mai col·laboraria amb en Joe Jonas, penso.
Segons Juliana Canet, falten poques hores, si es compleix la seva teoria, perquè Rosalía anunci el nom del seu últim disc. Ha de ser una cosa imminent i estarem molt pendents de veure si,
ja molt neguit,
si es confirma sí. I demà ho comentarem a partir de les 12. Que vagi bé.
Comença bé el dia cuidant-te per dins amb Activia. Esmorza el nou Activia Kefir. És boníssim. T'agradarà a tu i al teu interior. I a més, la seva recepta única conté llevats de kèfir i probiòtics naturals que arriben vius a la teva microbiota. Activia. Tot comença dins.